La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Un diumenge més en la sintonia de Ràdio Estel fent la taula de l'Evangeli, el programa on escoltem i comentem les lectures de la missa dominical. Avui ens toca de fer-ho amb les del diumenge 13 de durant l'any. Ens hi posarem tot seguit, però primer presentem i saludem els dos convidats que ens acompanyen en la tertúlia. Ho fa la delegada de formació i acompanyament del Laicat i membre de la institució teresiana, l'Anna Almuni. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, bon diumenge.
Tot bé?
Sí? Tot bé.
Fas bona cara, eh?
Gràcies.
I també ens acompanya el rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona, mossèn Joan Obac. Bon dia, Joan.
Molt bon dia, un diumenge més.
Gràcies per ser aquí també.
Gràcies, Maria.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 13 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol primer i alguns versets del segon.
Déu no va fer la mort, ni li agrada que l'home perdi la vida. Tot ho ha creat perquè existeixi, ha format el món, perquè l'home visqui sense posar-hi cap mena de verí de mort. El reialme de la mort no és de la terra, perquè la bondat i la justícia són immortals. Déu no crea l'home sotmès a la mort, sinó a imatge de la seva existència eterna. Però l'enveja del diable va introduir la mort al món, i els partidaris d'ell són els qui en fan experiència.
Queda ben palès en aquests versets que Déu és el Déu de la vida i crida els homes a viure aquesta mateixa vida seva. I tot el que Déu és, la bondat, la justícia, porta a la vida per sempre. Teniu la paraula, tertulians.
La frase és molt clara, eh? La mort no prové de Déu. Això està claríssim, perquè Déu és un Déu de vida. Déu és un Déu de vida. I la mort succeeix perquè ens morim, perquè biològicament som caducs i perquè tot el que traiem en el nostre món, tot passa, i fins i tot també nosaltres mateixos, no? Oi? Aleshores, tal com està associat aquí, tal com ho expressa, oi, és a través d'aquest verí que en diem en pecat original o que en diem aquesta inclinació a fer el mal que ens porta al pecat i que és, el pecat és signe de mort, oi? I com Jesús venç aquest pecat i aquesta mort morint a la creu per nosaltres i obrir el camí de la salvació. Però nosaltres la mort no l'hem de veure com una voluntat de Déu, però forma part de la nostra vida i som conscients que som cridats i som mortals. Jesucrist també va morir, després va ressuscitar, nosaltres som cridats a morir i també a ressuscitar amb ell, no?
Passa que aquest text, realment, com ha dit la Maria al començament, no? Parla del Déu de la vida, però ho parla en negatiu. Perquè de les paraules que surt més en aquest text és la mort, no? El Déu de la mort, el Déu que no vol la mort, ni li agrada que l'home perdi la vida. Ell ha format el món, no? És un text que té la bellesa de garantir que Déu és vida, no? Però deixeu-m'ho dir, no m'agrada que ho digui en relatiu, perquè realment és el Déu de la vida, diu tant, no? El Déu que vol la vida, el Déu que genera vida en la creació, que genera vida en l'ésser humà, que genera vida en tot el... amb els estels, que genera vida. És tan intuïtiu i... És veritat que el text ens està dient això. Déu és Déu de vida. I m'agrada molt el final, no? Perquè igual que ho diu des de lo negatiu, però d'això en fem experiència. No només ho entenem, sinó que en fem experiència. Déu és Déu de vida. I s'imposa per sobre amb el seu llenguatge a vegades no massa entendible, no? Perquè quan veus el patiment, el sofriment de tanta gent, I la mateixa creació, quan es revela contra l'home, et costa, però Déu, tu fas experiència que Déu posa límits a la insolència de la creació.
I també percebre també com hi han, i això porta unes actituds, però hi han realitats al nostre voltant, realitats misterioses de persones que actuen amb moltíssima bondat, persones que són sí. realment justes, sí. oi? I que són indicadors de que hi ha una bondat. Per exemple, hi ha una justícia, per exemple, i aquí ho diu el text, la bondat i la justícia, que quasi les podríem posar en majúscula, oi? Sí. Són immortals. Per tant, aquell que viu en la bondat i es deixa guiar per la bondat, aquell que cerca allò que és veritable, allò que és just, aquell ja està, d'alguna manera, treballant el que és la immortalitat. O sigui, viure per sempre. En canvi, tot allò que és injust, tot allò que és maldat, que existeix en el món, malauradament, això porta, evidentment, a la mort. I veiem mort d'innocents, guerres aquí i allà, terribles devastacions. Hi ha coses que venen de la creació, però a vegades venen perquè no hem tractat bé la creació, també. Eh? O sigui que, perquè una inundació en segons quin país provoca potser algun mort, i en altres països provoca molts més. Això vol dir que hi ha una desigualtat que molt sovint hem creat nosaltres. Hem creat nosaltres, no?
Aquesta frase que diu que és molt significativa, n'heu parlat. Déu no crea l'home sotmès a la mort, sinó a imatge de la seva existència eterna. Per tant, som eterns.
Exacte.
Ens ho creiem o no ens ho creiem? Què passa aquí? Per què tants patiments? Els patiments en aquest món són inevitables, ja ho sabem. Però viure amb aquest convenciment de que som eterns, que estem creats a imatge d'aquesta existència eterna de Déu.
A imatge i semblança de Déu, eh?
Sí,
semblança de Déu.
Però això ja seria motiu perquè quan... Dic jo, eh? Perquè quan tenim els patiments i pensem que la mort no existeix, que no és quelcom que ens atany a nosaltres, sinó que és...
Però és més que pensar-hi. Ah. Per mi és molt més que pensar-hi. O sigui, ja, tu quan has fet experiència d'una cosa, quan hi penses, el raonament, amb alguns que són més raonadors, no? per professió, per lo que sigui, bueno, les coses a vegades van a contracor teu, no? Sí. Però quan has fet experiència
Clar.
De l'amor... Quan un nen, quan se sap estimat pel pare i per la mare, té una manera de viure. Quan ha fet experiència de que se l'estima, no li han dit el millor, però n'ha fet experiència. I aquí està la això. Quan has fet experiència, ets capaç en algun moment de davant la dificultat de continuar caminant, no? Uh-huh. No sé si em sé explicar.
Sí, no, evidentment ser creient i ser cristià és fer experiència, no és d'un coneixement, només que tu hagin explicat ni hagis de repetir-ho, som imatge i semblança de Déu, convèncer, no és una qüestió, un convenciment racional, sinó és observar la teva vida, observar la vida dels que t'envolten, d'aquells que no coneixes, amb aquells que entres en contacte cada dia, o per feina, o per carrer, o a l'autobús, o al metro, o qualsevol altre mitjà de transport, que veus constantment, doncs captar, veure'ls amb una benvolència de dir és que ells i jo som fills de Déu. Aleshores, què vol dir ser fill de Déu? Vol dir que estem aquí per alguna raó. No hem caigut aquí com bolets. Aleshores, com vivim amb aquesta condició del sentit que busquem? Aleshores, buscar el sentit de la nostra vida i adonar-nos la feblesa, el sofriment. A vegades pensem, només pateixen els altres. No, a tu també et tocarà patir. Hi ha alguns que, perquè no volen patir, no estimen, perquè si es mantenen neutres i viuen al marge de tots. Aleshores, quan un s'implica, pateix. Però aquest patiment, en el fons, et fa redescobrir aquesta experiència de la necessitat d'aquest amor de Déu que rebem i que l'hem de compartir i donar. Som imatge de l'amor sí. de Déu, per tant hem d'estimar, per això hem d'estimar.
Continuem parlant del tema, si voleu, i ara proposo que escoltem la segona lectura ja, si
Molt
us
bé.
Sembla.
Sí. No, perfecte.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
És una lectura de la segona carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 8è.
Germans, vosaltres teniu abundantment de tot, fe, doctrina, coneixement, interès per tot i fins l'amor amb què us estimem. Sigueu també generosos en aquest favor que us demano. Coneixeu prou bé la generositat de Jesucrist, el nostre Senyor. Ell, que és ric, es va fer pobre per vosaltres, per enriquir-vos amb la seva pobresa. No seria just que, per alleujar els altres, vosaltres patíssiu estretor. Més aviat, que en el moment present, buscant la igualtat, allò que us sobra a vosaltres compensi el que els falta a ells, i si un dia els sobra a ells, que supleixi el que us farà falta a vosaltres, mirant que hi hagi igualtat. És allò que diu l'Escriptura: ni els que n'havien recollit molt els en sobrava, ni els qui n'havien recollit poc ens en faltava.
Aquest fragment l'hem de situar en el context de la col·lecta a favor dels pobres de Jerusalem. Pau demana als corintis que siguin generosos, com ho feu Jesucrist. També s'hi apunta a com hauria de ser el criteri per a viure l'economia en cristià, que no és fàcil.
A mi el primer que em surt d'aquest text és aquesta com a llum interior que està desvetllant, s'està desvetllant en tantes persones, no, de la ecologia / solidaritat. Jo crec que sí, lo que el món és de tots. I la entre tots hem de viure. No és un problema, no és un problema teu, com diem així malament, no? Això és un problema teu. No, és un problema de tots. I me l'ha recordat perquè és curiós com en la nostra societat la preocupació des del cor per les noves, les generacions futures, és la preocupació per l'altra amb un sentit molt ampli. S'està expressant amb compromisos molt seriosos de gent que intenta viure amb lo necessari i compartir des de lo necessari, no des de lo superflu, no? A mi m'ho ha recordat, no? Ni els que n'havien recollit molt els en sobrava, ni els que n'havien recollit poc els en faltava. Però per fer això vol dir una mirada d'igualtat, de sobrietat, de solidaritat, no? I del món des de la solidaritat.
A mi m'agrada molt la imatge dels castells humans, oi? Dels castellers, oi? De com som capaços, si ens organitzem, si treballem junts, si ens estrenyem els braços, si ens recolzem els uns als altres, com podem anar pujant i anar endavant, no? I que formem part d'aquest mateix cos. M'agrada recordar també aquests principis, evidentment, que s'associen, i lluny de defensar-la en la seva tragèdia, però els principis de la Revolució Francesa, lluny de defensar-la, oi? Però sí que s'han de complir al mateix temps, tots, de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, oi? I viure amb aquest sentit de que formem part d'un cos que va més enllà de nosaltres, que és una família humana. La humanitat no és composada d'individus que van sumant, sinó que tots formem part d'una mateixa humanitat, no? I ser conscients de que hi ha persones com jo, quan tenim la sort, ara per les vacances, quan els puguin començar algunes les vacances, de poder anar a llocs molt diferents a nosaltres, veiem éssers humans molt diferents, d'altres colors, d'altres maneres de comportar-se, però som com nosaltres i nosaltres som com ells. I això també ens fa créixer en adonar-nos de que des de la diversitat, des de la manera diferent de viure, com també ens podem entendre, no? Amb els llenguatges diferents i els conceptes de la vida diferents, però cridats tots a compartir aquesta mateixa terra i a entendre's en altres perquè ningú els hi falti allò que és necessari per viure, que pugui viure tothom amb dignitat, no? Jo penso que és important. Fer als altres allò que voldria que em fessin a mi, també podríem dir-ho, no? D'alguna manera.
I és molt bonic en aquesta expressió que diu: ell que és ric es va fer pobre per vosaltres. I vosaltres, perquè vosaltres no patiu estretor, no? Quina bellesa, no? La grandesa de Déu es manifesta en la petitesa, no? Ell es fa pobre per enriquir-nos, no? Ell es fa home per salvar-nos. Ell és un més entre nosaltres i es fa com nosaltres, no? És com un missatge difícil d'entendre. Potser, repeteixo, potser és molt més fàcil de fer-ne experiència, no? Perquè moltes vegades la fe es desvella molt més o el trobes molt més en persones amb situacions de mancances que amb situacions d'abundàncies, no? I això fa pensar, no? A vegades diem, és que això els pobles més pobres són més creients.
I més generosos. Molt
i més generosos. I a vegades ho atribuïm a, bueno, com que no tenen màgia, a la màgia. No, perquè experimenten la dependència de Déu i experimenten l'abundància del regal de Déu, no?
Però què passa? Que nosaltres ara, els cristians d'aquesta Europa ultramoderna, en molts sentits, som rics i no volem compartir. Parlem ara dels cristians només, perquè si estenem el cercle no acabaríem mai. No? Com ho veieu vosaltres, Joan?
A veure, nosaltres... Jo no parlaria de tots en general, no? Perquè hi haurà de tot, i jo tampoc puc dir que diuen que la teva dreta no sàpiga què fa la teva esquerra, oi? Que la solidaritat i l'ajuda als altres no ens hem de gloriar de fer-ho, no? Però sí que jo trobo, conec persones amb molts diners, tinc la sort de la parròquia amb gent que té molt benestants, que fan autèntics gestos de solidaritat, de crear fundacions en ajudar els altres, associacions, ajudant a fer equipaments, no només al Tercer Món o països amb vies de desenvolupament, sinó també a casa nostra, i que ajuden tant a afavorir que moltes persones no visquin en situació de molta excessiva desigualtat, no? Jo crec realment que la veritable pobresa, que la trobem en Crist, despullat a la creu, oi? Ell que és rei, ell que és ric, perquè és el rei, oi? Perquè és el rei de tota la creació, del rei de l'univers, mostra la seva pobresa, i és en la seva pobresa on hi veiem la riquesa. Aleshores, què faig jo per viure pobrament, que no vol dir miserablement, no vol dir que m'hagi de vendre tot, però què faig jo quan jo vaig a comprar? Quan jo he de seleccionar aquell producte, aquell aparell que m'he de comprar? Compro el més bo, el més car, allò que així podré demostrar als altres, o compro allò que és necessari? Quan m'he de comprar un cotxe, compro aquell que va a tota pastilla i que té un... o aquell que sigui necessari per el que necessito. A vegades també el consum que nosaltres fem l'hem de posar en aquest criteri. Jo compro allò que necessito, no més del que necessito, no?
I també els dons personals. També els dons personals. Bueno, de la teva parròquia, quan és un metge, que jo crec que la seva consulta està al carrer. I posar els dons personals o la saviesa personal o la professionalitat al servei de Déu m'ha donat, Déu, jo no és meu, val molt.
Sí.
Continuem parlant d'aquest tema, si voleu, si us ho veieu relacionat amb l'Evangeli. En fi, ara hem d'escoltar l'Evangeli, doncs.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
És de Sant Marc i del capítol 5è.
En aquell temps, Jesús arribà en barca de l'altra riba del llac. Molta gent es reunia al seu voltant i es quedà vora l'aigua. Mentrestant, arriba un dels caps de sinagoga que es deia Jaire, i així que el veu se li llença als peus i suplicant-lo amb tota l'ànima, li diu: «La meva filleta s'està morint. Veniu a imposar-li les mans perquè es posi bé i no es mori». Jesús se n'anà amb ell i el seguia molta gent. Arriben uns de casa del cap de la sinagoga i li diuen: «La teva filla és morta, que en trauràs d'amoïnar el mestre». Però Jesús, sense fer cas del que acabava de sentir, diu al cap de sinagoga: «Tingues fe i no tinguis por». I només va permetre que l'acompanyessin Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. Quan arriben a la casa del cap de sinagoga, veu l'aldarull de la gent que plorava i cridava fins a xorda. Ell entra a casa i els diu: «Què són aquest aldarull i aquests plors? La criatura no és morta, sinó que dorm». Ells se'n reien, però Jesús els fa sortir a tots, pren només el pare i la mare de la nena amb els qui l'acompanyaven, entra a l'habitació, li dona la mà i li diu: «Talita, cum», que vol dir: «Noia, aixeca't». A l'instant, la noia, que ja tenia 12 anys, s'aixecà i es posà a caminar. Ells no se'n sabien avenir. Jesús els prohibí de tota manera que fessin saber què havia passat i els digué que donessin menjar a la noia.
Una extensa narració on se'ns presenta un doble miracle: el de la dona que patia pèrdues de sang i el de la resurrecció de la filla de Jaire, que figuraven intrínsecament units. Jesús es manifesta actuant com a senyor de la vida i de la mort. Vostra és la paraula, tertulians.
Sí. Aquest segon miracle, que no hem escoltat, que és en la fragment de l'Evangeli, que pot tenir una versió una mica més llarga, i és recomanable que el podem tenir, eh? O sigui, que puguem escoltar tot, perquè ens ajuda molt a entendre com en l'activitat de Jesús s'imbrinquen coses entre mi, no? L'activitat dels mossens també i tantes persones també al servei de l'evangelització que es proposen fer una cosa, però enmig d'allò apareixen noves situacions i ens hem d'adaptar, no? O sigui, realment és aquesta senyoria de Jesús sobre la mort i autor de la vida, no? Jo penso que això ens ajuda a entendre també aquesta confiança en el Senyor, aquest deixar-se guiar per ell, i ell que ell dirà un dia: «Jo sóc la resurrecció i la vida», no només ho diu de paraula, sinó que ho ha fet amb gestos concrets i s'ha produït a la seva mateixa vida, no?
M'agrada molt la imatge de Jesús caminant, perquè quants trossos d'Evangeli diuen Jesús anava fent camí d'aquí a allà i Jesús camina en la seva realitat concreta, no va pels pobles, no? I sempre l'interrompeixen. Va d'aquí cap allà i apareix això que li diu la meva filla, i després la dona que patia pèrdues de sang també la interrompeix al mig de la interrupció anterior. I això em fa pensar els que som deixebles de Jesús, o volem ser-ho, els que volem fer camí des de la fe, els que ens hem trobat amb Jesús, aquests hem de fer camí. Hem de ser gent en camí. No som gent apoltronada...
Estàtica, no dir?
Estàtica, apoltronada a casa nostra. Si algú vol que em vingui a buscar... jo aquí estic, ja saben on sóc. No, hem de sortir al carrer. I això també ho traspasso a l'Església. Avui l'Església no pot, senyors mossens, no pot estar al despatx de la...
Però l'Església som tots, eh?
Sí, sí. No, l'Església som tots, sí, ho dic amb tots. I quan, justament ho dic amb tots, perquè no pot estar sentada al despatx.
Però a veure, acaba la frase, senyors mossens, digueu-ho ja.
No, senyors mossens, hem de sortir... No podem estar sentats al despatx de la parròquia. Hem de sortir, i aquí fico els laics, per això... El laicat... No té avui per avui una crida, volem tenir responsabilitats. No, jo dic, volem tenir responsabilitats, la nostra responsabilitat és estar al mig del món. Estar al mig del món, en el carrer, en el treball, on sigui, i és des d'aquí on es fa el primer anunci. Perquè el no creient no trucarà a la porta del despatx del rector Joan Ubach, segurament. Alguna vegada caurà algun...
No, el mòbil, el telèfon, això sí.
El telèfon. No.
A les 12 a una matinada, a les 7 del matí...
Sí, de veritat.
Sí, clar que sona.
Et truquen a la 1 a la matinada?
Evidentment, a vegades perquè hi ha un poble al carrer que necessita alguna cosa, o bé perquè hi ha una urgència d'alguna persona que està...
Això sí.
És el límit de la seva vida.
Això sí. Sí, però jo estic parlant del no creient.
Sí, sí, sí.
El no creient no truc. Jo vaig tindre la sorpresa una vegada que estava al despatx de la delegació i apareix un xicot que volia parlar amb mi. S'havia enterat que hi havia el despatx de... Vaig quedar de pell amunt i a tot. En resum, era un professor d'universitat que volia, no sabia què li passava. La seva àvia li havia venut la moto no sé quantes vegades de la fe, però ell l'havia rebutjat, coses de la iaia. I de repent, als 30 i, no sabia què li passava i buscava, i jo crec que no es va atrevir ni a anar a un despatx de rector, perquè va trucar al meu, no? Però això passa alguna vegada. Però si surts al carrer, passa moltes vegades. I jo dic, Jesús anava pel carrer a trobar la gent, no es va sentar a vendre llibres o a vendre evangelis, anava pel carrer. I la gent, a mi el que m'encanta és com l'interrompia tothom. I la nostra vida, quantes vegades protestem? No, perquè jo avui m'havia quedat a casa per preparar aquesta... Demà tinc una conferència, m'he de preparar no sé què. I et truquen. I unes ganes de no contestar, d'enviar con viento fresco. No. Bueno, amb prudència, també cada cosa. Però m'enteneu, no? Com la nostra reacció és el meu temps, el meu procés. Recordo una persona que em deia, no, ara no puc fer això perquè haig de pregar. I jo a vegades deia, per on comencem? Que també és important dir, ara jo haig de pregar.
Para una mica, espera. A veure, Joan, és que estàs molt inspirada.
Ja no, és bo. Mira, dona gust escoltar-la.
Fem una cosa, sí. Diumenge vinent, aquí un altre cop. S'ha acabat.
Ja és un càstig. Ara no parlo més.
Tot el rotllo que tens. No,
perquè té molt... No, rotllo no.
No,
però moltes coses
tot el rotllo de parlar, no. Que no, sigui rotllo. Però vol dir, podria estar tots els diumenges de l'any, l'Anna.
No, però tots els diumenges no la portarem
estar,
aquí.
Podria estar.
Quin avorriment. L'Anna
sempre tindrà coses a dir.
Que té moltes coses a dir. Sí, per tant, que pots venir diumenge vinent i continuar, que m'agrada molt que dius. Val, Joan, ara parla tu si et deixa.
De què parlàvem? No. Jo penso que...
Molt breu, perquè ja estem sobre el temps. Eh?
Que és molt important situar-se en l'escena aquesta entranyable. De quan arriba, a casa del cap de la sinagoga, veu la filla que és morta i ell diu... no és morta, sinó que dorm, oi? Vale. O sigui, situar-nos en aquesta sessió. Em recorda quan una vegada el senyor Cardenal em va comentar que va morir, que va dir, quan una persona neix, la persona que neix està plorant i tots al voltant s'alegren. Quan una persona mor, les persones del voltant ploren i la persona que ha mort somriu a la nova vida. O sigui, viure en aquesta novetat de Crist que ens treu de la mort i ens
molta
porta a la
gràcies,
vida.
Anna Almuni, gràcies, mossèn Joan Novac. També gràcies al Jordi Carretero i a vostès que ens sintonitzen setmana rere setmana. Diumenge vinent los esperem aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Ens ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.